Va, que comencem parlant de dues coses. Una que ha tornat i una que està a punt de marxar. La que està a punt de marxar, la mascareta, que marxarà el 26 de juny, que és quan ja deixarà de ser obligatòria a l'aire lliure. Les que han tornat, la boira, a la ciutat de Lleida, aquest matí, segur que l'has vist. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, portes del cap de setmana, 18 de juny, hores d'ara, fregant els 25 graus a la ciutat de Lleida. Ahir, finalment, hi va haver les pluges que ja estaven pronosticades des del cap de setmana passat, van arribar, i ull com van arribar, depenent del lloc. Afortunadament, com que cada mòbil avui en dia té una càmera i cada persona té un mòbil, doncs hem vist moltes imatges de molts llocs on a llocs ha plogut normal o tirant a poc i d'altres molt, tirant a moltíssim. En fi, parlarem de totes aquestes dades tot seguit amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, i també mirarem a la previsió meteorològica que ens espera per avui divendres i també de cara al cap de setmana. També farem una ullada a l'actualitat informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida i escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine amb la Laura González, i a partir de dos quarts l'Espai Groc, on ja saps que et proposem moltes activitats de música, d'arts escèniques, d'espectacles, de cultura, en fi, de cinema fins i tot, eh? De moltes coses de cara al cap de setmana i la setmana vinent, allò per acabar-te de complicar la vida a l'hora de fer l'agenda del cap de setmana. Des d'ara mateix fins a les dues, en directe des de Lleida, ens escoltes a través de les freqüències que tenim a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, també a la web cope.es, te'n pots anar i te'n vas a la emissió en directe i tries l'emissora de Lleida, o et pots descarregar, que és molt còmode, de manera totalment gratuïta, l'aplicació al teu mòbil, i allí també te'n vas a l'emissió en directe, tries l'emissora de Lleida i ens escoltaràs des de qualsevol punt del món, només cal que tinguis accés a dades. Va, fregant els 25 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, jo crec que el més cridaner de tot és que aquest matí jo em sona el despertador, aixeco la persiana i, sorpresa, boira a Lleida un 18 de juny del 2021. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Home, aquest matí, escolta, és com si haguéssim anat a la tardor.
Però on comencem? Perquè jo tinc un llistat enorme. Vale. Avui me tens que donar un quart d'hora d'emissió. Sí, bueno. Volien dir. No, lo d'ahir va ser tan extraordinàriament variable. Clar. Que va haver de tot, però a diferents llocs. Jo volia només comentar la terrible variabilitat, i ara fa 5 minuts m'estaven enviant un àudio d'una finca que en 400 metres només, n'hi havia una part de la finca que havien caigut 10 o 12 litres. Imagina't. I l'altra estava inundada.
Imagina't.
No se sap quan, però estava completament anegada. Yeah. Ahir, només per entrar dins de la mateixa comarca, per citar dos comarques, la Noguera, Balaguer 100 litres, Camarasa 53.
Imagina't.
Si anem a la Cerdanya, inundació a Puigcerdà, 91 litres, Martinet 25. I a les Garrigues també. Però és que dins de Lleida ciutat va haver una variabilitat extraordinària. Aquí la zona Grons Arboretus, més a l'oest, 11 litres. Si ens anem a l'Escorxador, 14. Si ens anem a la Fermosa, 21. Sí, i si anem a Sant Pere, partida de Llívia, 32.
Imagina't tu, eh?
És a dir, és una... i així va estar... Ahir.
Però és curiós, Armando, perquè la zona de l'Arboretum del secà de Sant Pere, amb línia recta, tampoc està tan lluny, eh?
No serà tant, però és que ahir havia... pujava una línia, una franja que ja van dir de tempestes del Delta de l'Ebre, i segon per...
Clar.
El mapa de llamps, de resum de tot el dia, es veu les trajectòries de sud a nord, per on viatjaven els núvols que deixaven més pluja, els cumulonimbus. Va haver una hora que Lleida no va parar de tronar, però d'una manera continuada. Uh-huh. S'ha batut un rècord des del 2014 de llamps, 5.600 a Catalunya. Va ser algo tremendo. Hi ha hagut fins i tot un tornado en la zona de Miralles, a l'Anoia, que ha hagut esclafits, que és el contrari. Un tornado és un embudo que engoleix cap dalt. Uh-huh. Mentre que un esclafit és un desplome, ah, de dalt cap baix, d'aire que després ho estronca tot, lo talla tot. I hi ha boscos, sobretot a Andorra s'han trobat boscos completament planats, perquè aplasta l'esclafit.
Però bueno, escolta, aquest no, potser no és tan comú o no està tan documentat?
No, són una mica més freqüents els esclafits que els tornados. Ah. El tornado fins i tot està una mica gravat, però clar, la persona que el va veure dins de casa pues, va agafar el tubo que sortia del núvol, però després quedava tapat per les cases del costat.
Clar.
Fins que han anat al puesto, al lloc, la gent més interessada i han trobat los destrossos.
Clar, clar, clar.
Que és el que acaba confirmant entre la gravació i els destrossos que hi ha.
No, si les gravacions al mòbil sempre et queda tot molt bonic. Mira, tu he vist el tornado, no, però clar, el que fa és una altra cosa.
S'ha de tenir en compte que a vegades gravar enmig d'una gran tempesta, d'un gran aigua, té moltes dificultats el que el grava.
Sí,
però
sí.
Això és el valor, que encara que no estigui perfecte, no és com un cine, no és la recreació, és la realitat. Jo li donaria molta vàlua a la gent que grava les coses en situacions difícils, per molt que la gravació no sigui perfecta.
I tant. Armando, suposo que la boira d'aquest matí és producte de la humitat i la davallada de temperatures.
Va bé, els tres factors, els tres ingredients per fer boira. No teníem boira des del 27 de febrer.
No és que la trobéssim a faltar, tampoc.
No, ja, però la boira és a dir, molta humitat al terra, la terra va agafar la humitat de la pluja d'ahir, aquesta humitat se va transferir a la capa immediatament superior, va haver estabilitat és com fiquem l'aigua i l'oli, lo deixem descansar en capes horitzontals, no haver moviment d'aire vertical, i un refredament molt necessari. Hem de dir que les temperatures dels 37 graus d'abans d'ahir van passar, la màxima d'ahir és 24, però és una màxima de les 2 de la matinada, durant el dia d'ahir no van passar de 21 i mig. I després per la nit hem baixat a 14. Aquest refredament, l'aire quan se refreda, no pot contenir més humitat i dir que los cupe, el llança en forma de boira, de gotitas d'aigua minúscules, no? Pues boires al mes de juny, només he trobat 20 boires en 80 anys, que es multiplica 30 dies de juny per 80
Imagina.
Anys. Són 2.400 dies. Mesura un 0,8%. Vamos, que no n'hi ha...
En el no, home, és que és molt estrany, eh?
En el segle XXI només n'hi ha hagut... Amb aquesta és la tercera boira en un mes de juny.
Imagina't.
En 21 anys només hem tingut 3 dies. És molt poc freqüent perquè la radiació solar s'ha de donar aquestes condicions.
Bueno, Armando, escolta, què ens espera per avui pues, i de cara al cap de setmana?
Nos espera una... En primer lloc, nos espera que les temperatures estaran frenades tot el cap de setmana i tota la setmana vinent. No tindrem calorades. Tenim un cap de setmana mig-mig, és a dir, majoritàriament bon temps, tranquil·litat, sol i núvols, algunes boirines, i a les tardes, vespres, gairebé vespre nit del dissabte i del diumenge, podia haver xafes i tempestes molt menys importants que les que hem tingut d'una manera més dispersa en el Pirineu, Prepirineu. Potser la nit de dissabte a diumenge podíem veure alguna llampegada des de Lleida o podia arribar algun ruixat. És a dir, un fin de setmana que no és de calorada, que no serà de ple estiu, que lluirà el sol, que hi haurà núvols, i al tard vespre algunes tempestes dissabte i diumenge, sobretot al Pirineu i Prepirineu.
Sí,
no
escolta,
es pot descartar alguna plaça.
Com que és divendres tenim la predicció a mig termini, la setmana vinent com ha sortit?
Pues, de 1 a 3 graus per sota de lo que és normal.
Bueno.
Tenint en compte que, cuidado, que lo que és normal al mes de juny vol dir 30-32 graus de màxima, que no passarien dels 32.
Armando, no et preguntaré encara per la revella de Sant Joan, que és la setmana vinent. No t'ho pregunto encara, però dilluns i dimarts sí,
No he arribat a mirar tan lluny, perquè entre el que he tingut que mirar enrere en el d'avui i el cap de setmana, no. Però sembla que la setmana serà tranquil·la,
bueno,
globalment,
bueno,
perquè no s'espera pues, un daltabaix com el d'ahir, una arribada d'una gran perturbació, i temperatures frenades. No faran calorades el termòmetre no passaria en cap comarca dels 34 graus, com molt.
Ja està bé.
Entre 28, 29, 30, 31, i precipitacions igual o per sota de les normals.
Va.
No plourà massa la propera setmana.
Doncs Armando, escolta, relax, descansa, que tu mereixes. Pues,
falta un dia de descans, perquè lo d'ahir va ser
clar,
retirant.
Per això ho dic.
Els mitjans de comunicació només surt el més important, però també s'ha de dir que la majoria de les poblacions no va passar res, sobretot.
No, però jo sé que t'arriba molta informació, per això et dic sí. Relax, gaudeix el cap de setmana i el dilluns hi tornem, Armando.
Molt bé, bon cap de setmana a tothom.
Igualment.
Salut, que és lo principal.
I tant.
Adeu.
Doncs amb l'Armando hem parlat de la predicció meteorològica, ara la informació.
Estàs informat.
I comencem recordant que el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat fa uns minuts que les mascaretes deixaran de ser obligatòries en els espais a l'aire lliure a partir del dissabte 26 de juny. Per tant, després de la revetlla de Sant Joan, després del dia de Sant Joan. 26 de juny és la data fixada on s'acaba la obligatorietat de dur mascareta en espais públics, és a dir, perdó, a l'aire lliure. És a dir, tu podràs seguir fer-la anar si vols, però ja no estaràs obligat. Fes el que vulguis, però ja no estaràs obligat. Per cert, arrel del que parlàvem ara amb l'Armando, els bombers de la Generalitat van atendre finalment 134 avisos per pluja en 4 hores i mitja a tot Catalunya. Una bona part a la demarcació de Tarragona, que van ser 68 d'aquestes actuacions, i una bona part també a Ponent, que són 33 del total. Nova tragèdia amb l'aigua com a protagonista o com a acompanyant. Hem de parlar d'una nova mort per ofegament d'un nen en aigües de les comarques de Lleida després de la tragèdia de dissabte passat a la mitjana de Lleida. Ahir un nen de Calaf, de 12 anys, va perdre la vida a la tarda al pantà de la Llosa del Cavall, al Solsonès, on havia anat amb els seus companys a l'institut de l'Institut Alexandre de Riquer de la localitat de l'Anoia. El succés es va produir després que el grup fes una activitat de caiac. Posteriorment, es van banyar al pantà i, per causes que es desconeixen, un dels menors va desaparèixer a l'aigua. Els serveis d'emergència van rebre l'avís quan faltaven 4 minuts per 2:45 de la tarda. Una vegada activats, els bombers de la Generalitat van localitzar el menor quan passaven 6 minuts de les 4. Efectius dels sistemes d'emergència mèdica van intentar reanimar-lo sense èxit. Per la seva part, els Mossos han obert una investigació i en l'operatiu hi van participar els GRAE subaquàtics, una embarcació i 12 dotacions, 2 ambulàncies del SEM i un equip de suport psicològic i la unitat de muntanya i un helicòpter dels Mossos d'Esquadra. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do quina manera de tancar el curs per aquesta família. És una tragèdia, tu miris per on tu miris. Després de lluitar tot el curs, un curs difícil amb la pandèmia, un dia d'excursió merescuda, segurament, després de fer una activitat a l'aire lliure, amb caiac, a l'aigua, al pantà, on tot va anar bé. Sembla ser que després, que ells van quedar doncs, a gaudir del pantà, doncs es va patir aquesta pèrdua. Déu-n'hi-do, 12 anys. 12, és igual, 12, 14, 15, 29 o 54, és igual. Però quan són tan petits és molt dur, eh? Amb crònica de detencions, han detingut un jove de 19 anys per agredir greument un conductor de 64 durant una discussió a Torregrossa. La víctima està ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova i el noi està acusat d'un delicte de lesions. Es posen molt nerviosos al volant, molt nerviosos, massa. No sé si és un reflexe de l'estat general de la societat, però molt nerviosos, eh? També han detingut 2 dels 3 lladres que al març van lligar el propietari d'una casa a Alcanar per robar-li. Els lladres es van endur diners i objectes de valor. El 15 de juny, els agents van detenir a 2 dels 3 lladres a Tarragona i l'altre una a Tarragona i l'altre a la Seu d'Urgell. I la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup organitzat dedicat al tràfic de drogues que operava a Lleida, Barcelona, Alacant i Almeria. Han detingut les 9 persones que consideren integrants de la xarxa i han comissat diverses quantitats i tipus de drogues, diners, armes i vehicles. 4 dels detinguts són veïns de Martorell, al Baix Llobregat, d'entre 33 i 40 anys. També han detingut un home i una dona de 42 anys de Vilanova del Camí a l'Anoia, un home de 49 d'Igualada, un veí d'Esparreguera, de 38, i un altre de 44 anys del Vox, Almeria. 8 són de nacionalitat espanyola i el d'Esparreguera és d'origen marroquí. Tant aquest últim com el veí de Vilanova del Camí han ingressat a presó després de declarar davant del jutge. I la Festa de les Falles, a la Pobla de Segur, se celebra cada 17 de juny. És la tradicional baixada de les Falles. Junt amb les de Durro, que es van celebrar el dimarts, dia 15, donen el tret de sortida a la temporada de falles del Pirineu. A la Pobla, per segon any consecutiu, s'ha decidit suspendre la festa i reduir-la a un acte simbòlic on solament tres fallaires han fet la baixada des de Santa Magdalena fins al poble. Posteriorment, s'han dirigit a l'església Mare de Déu de Ribera per fer l'ofrena a la Verge. La baixada de la Pobla de Segur reuneix habitualment unes 140 parelles i centenars de veïns de públic. Per evitar aglomeracions, s'ha optat per no deixar apagar la flama de les falles i celebrar una baixada simbòlica i íntima. Escoltem a David Garín, que és el president de l'Associació de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur, que ens explica que aquestes activitats no s'organitzen d'un dia per l'altre i que quan s'estava organitzant la situació no era massa bona i per això ho van fent poca gent.
I al moment que havíem de decidir si fer o no fer la festa era un moment bastant inestable, amb bastant percentatge de gent amb Covid. Llavors vam decidir fer-ho igual que l'any passat i ara, doncs, a pocs dies sí que ha canviat tot, però no, la festa s'ha d'organitzar amb uns mesos vista i no podíem canviar això. Per segon any consecutiu hem hagut de fer una baixada molt reduïda, simbòlica. Doncs hem triat aquest any parelles que s'han casat durant el 2020 i 2021 i han baixat aquestes tres parelles.
Bueno, en un any i mig, tres parelles és... No sé si és molt o poc, perquè tampoc tinc les dades. Aparentment sembla poc, però, repeteixo, no sé si és molt o poc, que no tinc les dades. Canviem de tema, obrim la plana agropecuària perquè joves agricultors i ramaders de Catalunya insisteixen en reclamar que els sectors de la fruita i l'horta puguin accedir als ajuts directes de la Política Agrària Comuna, la PAC. L'organització agrària explica que amb les informacions que han transcendit sobre les negociacions de la nova PAC, aquests dos sectors, entre altres, només tindrien accés als fons de reserva estatal. Des de JARC ho consideren insuficient per respondre a les necessitats dels sectors exclosos. A la vegada, l'entitat defensa que els ajuts directes s'haurien de destinar només als agricultors professionals i excloure els agricultors de sofà, ja que d'aquesta manera hi tindrien cabuda tots els productors que s'hi dediquen i viuen de l'activitat agrària. Sense deixar de banda el món agropecuari, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya estima una caiguda del 36% en la producció d'ametlla en relació amb l'any passat pels danys provocats per les gelades de la primavera. L'entitat preveu per aquesta campanya 2021-2022 una collita de 4.066 tones d'ametlla en gra a Catalunya respecte a les 6.352 tones de l'any anterior. Les cooperatives agràries assenyalen que l'afectació d'aquesta adversitat climàtica no es podrà veure compensada ni amb la progressiva entrada de producció de noves plantacions en regadiu, que tenen rendiments sensiblement superiors a les plantacions tradicionals. A les comarques de Lleida, la caiguda de producció serà del 39,3%, mentre que a Tarragona se situa entre el 30,1%, segons la Federació de Cooperatives. I d'ençà que el Departament de Salut va començar a vacunar temporers i treballadors del sector agrícola a les comarques de Ponent el passat 19 de maig, han estat 6.229 persones les que han rebut la vacuna de Janssen, que només necessita una sola dosi. Ho va explicar ahir el nou conseller de Salut, Josep Maria Argimon, durant la seva estada a Alcarràs, on va aprofitar per visitar el centre de vacunació d'aquest municipi i l'empresa fruitera Fruits de Ponent. Argimon també va explicar que ara mateix la variant índia de la Covid, batejada com a Delta, ja suposa el 20% dels casos a Catalunya i que en aquest sentit va pronosticar que en dues o quatre setmanes serà la variant majoritària a Catalunya. Per això, el conseller va tornar a insistir en la necessitat de vacunar-se i en que l'aparició d'aquesta nova variant ens ha de recordar que la pandèmia encara no s'ha acabat. Tenim claríssim que no s'ha acabat, però això ho hem de saber tots. Amb les vacunes quedem protegits dels efectes greus, però no de contraure la malaltia ni de transmetre-la. Per tant, ull, i seguim sempre amb el mateix, distància, mascareta, etc, etc. El nombre de persones ingressades en hospitals lleidatans per Covid-19 continua baixant una jornada més, afortunadament, i segons les dades de salut publicades avui divendres, la regió sanitària de Lleida té 12 persones hospitalitzades, dos menys que ahir, mentre que la regió del Pirineu es manté amb dos pacients. Pel que fa als nous contagis, des de Salut ens comuniquen que avui divendres s'han detectat 20 casos més a les comarques de Ponent i 3 casos a les comarques de Muntanya. Això és en les darreres 24 hores. 23 positius per prova PCR. Lluny, molt lluny, queden aquells 150, 180, 140 que teníem cada 24 hores, afortunadament. Tot això fa que el Pla de Lleida, el risc de rebrot, estigui als 43 punts, la RT per sota de l'1, 0,96, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot el tenim als 41 punts, la RT al 1,13 i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està als 80 punts i la RT, afortunadament, també per sota de l'1, 0,94. Fem una pausa i de seguida marxem cap a la redacció del diari La Mañana.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Vuelven los descuentos top a El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en la mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar. Roberto Merino, Objet, Chantel, Nike, Adidas, Bra y muchas más. Del 17 al 23 de junio, hasta 40% de descuento. Disfruta de descuentos top. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida a riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Què tal? ¿Cómo estás?
Pues por aquí, ya ves, soportando los vendavales. Bueno. Que si llueve, que si luego sale el sol, que si estamos a casi 40, luego a 19, 18
grados. Bueno, ya está bien. Un poco de moderación en la temperatura a mí me ha venido bien, ¿eh? Que ya parecía un infierno esto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos a junio y en Lleida, o sea que es lo que toca, es lo que
en
toca.
En la herida, estamos en la herida, no en Lleida.
Bueno, oye, que tenemos propuestas para música este fin de semana.
Sí, pero no quisiera dejar pasar por alto una muy divertida que ocurrió... Esta del Primavuela
Sound. Sí. Primavuela Sound.
Arrancó aquí en Lleida como primer festival de música para la tercera edad.
Oye, pero yo es una cosa que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Cuando se acabó el estado de alarma, y empezaron pues los más jóvenes a hacer botellones por la noche, que dijeron que no, yo pensaba, digo, bueno, aquí los que lo pueden hacer son los mayores, que están todos vacunados.
Claro.
Es que son los únicos que lo podían hacer, los demás no podemos.
Y los más agradecidos, además, que se lo pasaron pipa.
Joder, y tan. La verdad es que sí, aquí en COPE tuvimos a una señora y la verdad es que, oye, da gusto oírla, ¿eh? Se lo pasó bien, le gustó, además le gustan los bailes de verdad, dijo, ¿no? Estas cosas más modernas, los de verdad, y aunque estaba un poco mal de la cadera, lo disfrutó y lo volvería a hacer. Pues oye, perfecto,
claro.
Perfecto. Sí, sí. No, y además, oye...
Ejemplos a seguir.
Que lo han hecho muy bien durante este último año y medio,
pobre gente, y los dejamos solos en las residencias, nos obligaron a dejarlos solos, y los que mandan tampoco tuvieron ni la sensibilidad ni la clarividencia para saber lo que venía encima de las residencias, ¿eh? Que ha sido un... bueno. Sí. Mira, el tiempo todo lo borra, y esto tendría que ser de estudio, ¿eh? Porque vale que no se ha acabado nada, pero lo que pasó en las residencias en este país es una pena, ¿eh? Es una pena que tendría que recordarse durante toda la vida, pero bueno.
Directamente este país es una pena.
Es una pena, sí. Oye,
pero todo, ¿eh?
Pero bueno, nosotros vámonos con la
música. De un tiempo a esta parte, todo, ¿no? Es que la música también nos la están machacando.
es que lo tiene difícil la música, ¿eh? Es que lo
sí,
tiene
con
difícil.
Con estos políticos descalado.
Bueno, oye, se presentaron dos cosas esta semana pasada. Una, la propuesta de actividades musicales en la ciudad de Lleida para este mes de junio y julio, y después... se presentó también el equipo de tres personas, dos mujeres y un hombre, que van a estar a la cabeza de la programación de la temporada Lleida para lo que queda del 2021, a partir de septiembre, y el 2022, poniendo remedio a que se echó a Llorenç Corbella como director de Artes Escénicas, y que no se había cubierto su sitio hasta ahora. No sé cómo lo valoras.
No, yo no valoro nada, porque aquí en esta ciudad ya sabes de que todo lo que predomina son cumbayadas.
Bueno, a ver cómo va, ¿eh?
No creo que se arregle, esto no tiene arreglo, bueno. No tiene arreglo. Cada vez vamos peor.
Hombre de poca fe.
No, a mí desde que me quitaron el Sengla Rock, de verdad, ahí ya me lo dijeron todo.
Ahí te lo clavaron bien, ¿eh?
Me la clavaron bien, y luego cuando tuvieron el toque que tuvieron con el Pepe Marín Rock también.
Sí, también. Bueno, lo del Pepe Marín es una cosa que no entiendo... lo mires por donde lo mires.
Y aparte de que, ya ves, que hacen la fiesta de la música, y vale, me parece muy bonito, pero ¿dónde está el rock and roll?
Es que el rock no sé qué pasa, todo el mundo habla del rock, pero después cuando lo tenemos llevar a los escenarios, no.
A la hora de divertirse y desmadrarse sí que les gusta un poquito el rock and roll, pero sí, pero mientras tanto, nadie. Pero ¿qué es esto?
Oye, también esto es de reflexión, porque hace muchos años que pasa últimamente... No sé si la gente cree que un concierto de rock es peligroso, y si lo creen, es que han ido a pocos.
Bueno, vaya, no sé. Yo creo que la gente ha vuelto para atrás como los cangrejos, y son ahora más carcas que no 30 años.
No, lo digo fuera bromas, ¿eh? Yo afortunadamente he tenido oportunidad de ir a muchos conciertos de muchos tipos de música diferentes. Y te aseguro que en un concierto de rock no pasa nada que no pase en otro tipo de concierto. O sea que...
No, al contrario, hay muchísimo mejor rollo que no en cualquier otro concierto. Ya te lo digo yo de buena tinta.
Por eso te digo que no sé, no entiendo el por qué, porque al final después surgen emisoras de radio como Rock FM y tienen mucha audiencia, con lo cual quiere decir que hay mucha gente, no lo digo ahora por el tema de audiencia, sino lo digo porque hay mucha gente que quiere escuchar rock. Y no sé qué pasa a la hora de programar, que el rock es como que... Bueno, no sé, no lo entiendo, ¿eh? De verdad, nunca lo he entendido estos últimos años. ¿Por qué esta tendencia a obviar, cuando además resulta que los grandes grupos que están girando a nivel internacional son grupos de rock, la mayoría, pero bueno?
Sí, y además con su edad, como los majestuosos Rolling
Stones. Sí, por eso te digo. En fin, venga, va, explícame cosas.
Bueno, pues hablando de rock, del caliqueño rock, por ejemplo,
venga,
que estaba prevista la segunda cita para el día 23 de junio, o sea, para la semana que viene, víspera de San Juan.
Sí.
Y se ha pospuesto al 23 de julio, que lo sepa la gente si ya ha comprado las entradas.
Un mes,
Radio
casi.
Crimen y Eternals.
Vale. ¿Eh? Que casi un mes, digamos, ¿eh? Que se ha movido.
Sí, un mes justo.
23 de julio, que es viernes.
Exacto.
Bueno.
Bueno, y bueno, estando aquí, vamos a estar aquí, ahora.
Venga.
A ver, vamos a empezar por lo más
aquí fuerte. Aquí y ahora,
mañana sábado. En el Auditori Enric Granados, Emilia Rovira, que recrea su disco Amor y Rabia.
Uh-huh.
Vale, nos vamos a ver, un sitio importante, el Café del Teatre, que cierra la temporada con el proyecto del Leridano Paul Pérez, que se llama Nuda, y presenta en vivo su exposición de rock con melodías indie pop en formato de cuarteto.
Uh-huh.
Ertaqueta, por fin,
hombre,
regresa. Regresa con ganas de descargar toda la energía acumulada.
Hombre, ya te digo, acostumbrado a hacer uno o dos bolos por semana, tendrá ahora energía para estar cada día actuando.
Pues mañana sábado a las 9 en el restaurante El Cau del Bisbe. Dicen que van a llenar la terraza con el show intenso, lleno de humor y con la música que les caracteriza. O sea, ya sabéis lo que es, rumbas y garrotines por un tubo. A ver, noticia bomba para los que nos va el rollo guay.
A ver, el rollo guay.
Metallica, ya tenemos fecha para Metallica para el día 6 de julio del año que viene en el Mad Cool Festival de Madrid.
Ah, bueno. Bueno,
bueno, abriendo,
no, ya me habías asustado, pensaba que me decías algo, bueno, en Lleida no, pero algo cerca por aquí.
Hombre, en Lleida si hubiéramos seguido con el Segla Rock no te hubiera extrañado que hubieran caído alguna vez.
No sé, no sé, son mucho Metallica, es mucho Metallica, ¿eh?
Pero cayeron Sepultura en su día y cayó Patti Smith.
Pero Metallica es mucho Metallica, ¿eh?
Que a la Patti Smith también la podremos ir a ver al Azkena Rock, que también han dado ya el programa para el año que viene, 16, 17 y 18 de junio.
Muy bien.
También está Brian Wilson.
Vaya.
Y bueno, me gustaría hacer una pincelada, porque la cineasta leridana Alba Cross estrena hoy viernes un documental sobre el graffiti Puntocrator, de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, pero bueno, se emite por su web, en directo, por la web de la universidad.
Ajá.
¿Y por qué lo digo esto? Porque el Alba Cross, que es de Puigverd de Lleida, estudió el Mario Torres, luego hizo, cuando estaba cursando comunicación audiovisual en Barcelona, estuvo como becaria en la mañana.
¡Hombre!
La tuve mano a mano con ella.
Muy bien.
Mientras estaba, además fue, realizó varios videoclips para grupos leridanos como Renaldo y Clara o el Junts de Colors.
Muy bien.
Se presentó al Pepe Marín con una banda que se llamaban Les Fémines, no sé si te acuerdas, que era el único quinteto de Lleida formado íntegramente por mujeres.
¡Qué bien!
Y esto habló del 2009.
Ah, te digo, hace días de esto, ¿eh?
Sí, bueno, pero son cosas que nos olvidan. Y
sí,
además,
sí. Pero,
que va haciendo su trabajo.
¿Pero siguió con ese proyecto o no?
No, la banda se desapareció.
Ya.
Pero ella ahora se dedica al cine y fue la que hizo la película Les Amigues de la Ágata, que la presentaron también aquí en el Rambla en junio del 2016.
Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues oye, hay cositas interesantes.
Siempre hay alguna cosa por ahí. Y el amigo Josep Manel Vega, que es el que fui a ver a Tartareu, al Molí de Tartareu.
Ah, sí.
Que me encantó.
Tu concierto, pues, tu concierto de regreso, por así decirlo.
De regreso, sí, además bien relajado. Pues ahora funde sus paisajes sonoros con Mia Ramer, que es una artista suiza, y va a abrir el Festival de las Garrigues Guitar 21, del cual ya hablaremos en la semana correspondiente, la semana que viene.
Uh-huh, bueno. Pues nada, oye, vamos con el Melómalo, venga, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y que los viernes pues lo tenemos aquí, en cuerpo y alma, bueno, en alma, en cuerpo no, lo tenemos a través de la línea telefónica, pero bueno. Andrés, venga, vamos con el Melómalo de esta semana.
Los locales del sector del ocio nocturno parece ser que podrán abrir el próximo lunes, día 21, coincidiendo con la entrada del verano, después de demasiado tiempo de cierre. En principio, el horario permitido será hasta las 3:30 de la madrugada. Las pistas de baile deberán estar habilitadas y no habrá necesidad de guardar la distancia de seguridad, aunque las mascarillas tienen que estar.
Sí.
Los locales podrán contar con un 50% del aforo en el interior y, claro, incluso una pista de baile donde no se podrá consumir, hay que llevar la mascarilla. El sector del ocio ha pedido que esta reapertura pueda producirse este mismo fin de semana, para evitar los botellones y las fiestas ilegales, y para facilitar una reactivación gradual de cara a la verbena de San Juan. «Tengo frío entre la gente, estoy perdido, no me entienden», cantan de braguetazos. La mayor parte de los locales de ocio nocturno llevaban cerrados 15 meses. «En la puerta hay soldados, no te asomes, van armados», sigue la letra de la canción. Lo cierto es que con la pandemia se han desmadrado las imposiciones y las prohibiciones por parte de los políticos de turno. La gente ha estado más controlada que nunca y las libertades se han esfumado al son de los tambores de unas leyes hechas a base de intereses. Mientras, las contradicciones continúan hasta en el uso de la mascarilla, cuando todos estamos deseando poder quitarnos el bozal de una vez por todas. Bueno, todos no. Los feos a lo mejor agradecen poder seguir escondiendo su rostro. Confío que en las playas no sea obligatoria la mascarilla ni cuando se esté paseando. Realmente se tendría que erradicar esta mala praxis cuando se está al aire libre. De hecho, son muchos los que hacen el paripé al llevarlas por debajo de la nariz para así poder respirar con un poco más de holgura. Mejor evitar que alguien te llame la atención, aunque como sigue cantando aquella banda, no me importa lo que digan. Las fiestas mayores vuelven a muchas poblaciones y poco a poco se va viendo algo de luz a la espera de que no salga otra variante de la pandemia y que si tiene que salir al mercado otra vacuna anti-COVID, que esto huele a negocio de laboratorios, que después de la moderna sea la rockera. A ver si en breve podemos volver a practicar ese ocio nocturno al que estábamos tan habituados, por más que como siguen cantando de braguetazos, ya no bebo como antes ni me arrastro por los bares. No me esperes levantado, tengo cuerda para rato. De momento seguiré leyendo el libro Cómo acabar sigilosamente con la humanidad, una narración satírica sobre todo este desbarajuste social que encaja a la perfección con el título de esa canción de los braguetazos que he ido desmenuzando y que se titulaba Sois unos idiotas. Oh yeah.
Por cierto, que la mascarilla, no lo han dicho todavía o no lo han dicho de manera oficial, pero parece que sí, ¿eh? Que a partir de final de junio o del 1 de julio ya nos van a dar permiso para en sitios abiertos y con distancia podamos ir sin. Ahora, no me veo en la playa con la mascarilla, ¿eh? Antes no, voy a la playa, ¿eh? Porque vamos.
El año pasado ya sabes lo que hubo. Y fíjate, ayer estuve entrevistando a Ares Gratal, que reside en Alemania, que es una leridana y que ya prepara un disco, ha salido hoy en la mañana, y ella vive en Alemania y me dijo que en Alemania no se han puesto la mascarilla nunca en el exterior.
Imagínate. Bueno, lo dejaban opcional, la gente escogía si quería o no.
En el interior sí, pero en la calle no.
En fin, o sea, si el proceder de los países, bueno, no hay ninguno que lo haya hecho bien enteramente, pero bueno, hay algunos que lo han hecho mejores que otros.
Y el negocio que se montó con las mascarillas.
Sí, bueno, eso fue tremendo, porque el precio subió mucho.
Por ahí es por donde se les pilla todo, hombre.
Que sí. Oye, por cierto, aunque no venga a cuento, que hace días que te lo quería preguntar cómo va el, cambiando de tema, radicalmente, no te me enfades, cómo va el puerta a puerta en Pardiñes.
El puerta a puerta en Pardiñas es un desmadre, pero completo.
Oye, pero el ayuntamiento ha dicho que muy bien. Que sí,
claro, el ayuntamiento qué va a decir. Pero sí, hay veces que pasas por ahí y hay unos montones de basuras acumulados increíbles.
Claro, desde las 8 hasta que pase el camión, pues ahí está.
Pero no,
yo te quería preguntar, porque yo cuando era muy pequeño, me acuerdo que la basura, que entonces no se separaba nada, se dejaba todo en una bolsa y lo dejábamos, abajo en la calle, es verdad, se bajaba, pues yo qué sé, no acuerdo la hora, 8 o 9 de la noche, lo dejaban allí en un montón, dos o tres edificios, sí. Y pasaba el camión con dos personas, bajaban y mano a mano lo echaban todo dentro del camión. Y yo me acuerdo, yo pensaba que eso lo habíamos superado, y ahora volver a ver montañas de... Quiero decir que no sé si es la mejor manera en una ciudad. No sé si es la mejor manera. Por eso te quería preguntar, bueno, ahora que ya llevas unos meses, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vas viendo? No ya de comodidad, sino visualmente casi.
Yo ya no veo nada, porque si a los de Pardiñas somos unos racistas, donde tenemos el mayor número de etnias conviviendo sin ningún problema, yo ya es que paso de toda esta gentuza de que nos critican.
Pero tú te has aprendido ya qué día tienes que bajar cada cosa.
Yo tengo allí la chuleta, pero vale. Bueno.
No, claro, porque si no te identifican.
Me parece una gran sandez, bueno. De verdad.
Bueno, el ayuntamiento ha dicho que
sea... Bueno, es que me parece una sandez la política que se practica a nivel general y más en concreto en esta ciudad. Echamos mucho de menos a los que ya queríamos echar fuera y ahora son más buenos de los que están ahora dentro, de verdad.
Es difícil, ¿eh? Hacer buenos a los malos, pero bueno, mira, a veces pasa, ¿no? En fin, bueno, es igual. Oye, que dice el ayuntamiento que se ha reciclado un 70% más. Hombre, no...
Sí, el ayuntamiento puede cantar misa porque solo dicen mentiras.
Bueno.
Porque solo hace falta ver los resultados de las fiestas de la tarde.
Sí, vaya.
¿Qué decían ellos? ¿Y qué vimos nosotros?
No, es verdad, cambia mucho el cuento.
Hombre. Pues ya está.
Bueno, va, nada, que era ahora, digo, ahora que lo cojo, que lo tengo aquí, Andrés, se lo preguntaré. No, porque además dijeron que en 2 años lo quieren extendido en toda la ciudad, o sea que, bueno, a ver cómo irá la cosa. No.
Bueno, yo espero que en 2 años desaparezcan ya del trono que tienen.
Ya, bueno, pero si lo han instaurado, no, al menos no habrá contenedores para quemar, mira, si lo buscas la parte positiva.
Bueno, eso tampoco se hace, si lo pagamos al fin y al cabo...
No, por eso. El otro día pasé por el lado del descampado donde están todos los restos y hay un montón, demasiados ahí. En fin, oye, Andrés, va, que tengas buen fin de semana,
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Doncs apa, que en 20 segons trobem les senyals horaris. Arribem a 1 de la tarda, recorda, divendres a les portes del cap de setmana. Després seguim des de Lleida parlant de cinema, el divendres de cinema la Laura González, i sobretot l'Espai Groc, on parlem de moltes i moltes i moltes, però moltes propostes de cultura, de música i de tot plegat.
És 1:00 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Último fin de semana con la obligación de llevar mascarillas en exteriores. El presidente Sánchez ha anunciado que la próxima semana levantarán esta medida en un consejo de ministros. No será en la reunión habitual de los martes y lo van a aprobar el jueves en un consejo extraordinario para que la medida tenga mayor repercusión.
Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
El sábado 26 de junio no será obligatoria la mascarilla en España. El anuncio lo ha hecho durante la clausura en Barcelona del foro organizado por los empresarios catalanes del Círculo de Economía. Hoy Pedro Sánchez se ha agarrado a la alegría de vivir de los españoles, capitalizando así el fin de las mascarillas en España, que ya disfrutan en Francia, en Portugal o en Reino Unido.
Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Quiero decirles que la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas, empezando por el Gobierno de España.
Los médicos y los científicos se han mostrado siempre muy prudentes ante esta medida y es la postura que acaba de recalcar en Herrera en COPE el pediatra Manuel Gijón, que es uno de los investigadores que participa en el Hospital 12 de Octubre en un proyecto de vacunación con niños.
Todas las decisiones de este tipo deben estar basadas en la evidencia científica, ¿no? Y si tenemos una situación epidemiológica y de contagio y de prevalencia y de incidencia de la enfermedad que nos hace pensar que la transmisión del virus va a ser baja y además tenemos ya información de que nos dice que la transmisión en exteriores en condiciones de seguridad, manteniendo la distancia, y sin que la mascarilla no sea necesaria, es una decisión que es perfectamente lógica.
En Francia, desde ayer, ya no es obligatorio el uso de mascarillas. Vamos a comprobar cómo se vive sin este elemento en las calles de París. Asunción Serena.
El uso de la mascarilla para frenar la transmisión de la COVID-19 ha quedado bastante arraigado aquí en Francia. A pesar de que desde ayer podemos salir a la calle sin cubrir el rostro, lo cierto es que mucha gente sigue usándola. Unos por miedo, hasta que no se alcance la inmunidad colectiva gracias a las vacunas, piensan que no es prudente ir sin nada. Otros por comodidad, para no tener que estar poniéndole y quitándolas si están yendo y viniendo. Y también los hay los que, una vez puesta en el interior, están tan acostumbrados a llevarla que cuando salen a la calle se olvidan de retirarla. También es cierto que hoy han bajado un poco las temperaturas y es menos molesto usarla.
Se ha cumplido una semana de la localización en aguas de Tenerife del cadáver de la pequeña Olivia, de 6 años. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha prolongado sus trabajos para localizar a su hermana, a Ana, de 1 año, y también al padre, a Tomás Jimeno. La estancia de este buque es limitada y los investigadores son conscientes de que su trabajo va a ser muy difícil, que lo sustituya otro submarino. Lo ha explicado en Herrera en COPE Juan Ortega Machín, que es ex jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.
La pericia para, con las pinzas, intentar coger lo que se cogió, primero la botella y el etedrón, y luego pues las bolsas con la niña dentro y demás. Mira, eso es un trabajo de cirujano. Y suerte, la suerte, sí, yo creo que hay suerte, pero no en este caso. Uh-huh. Yo creo que es la pericia, la intensidad del trabajo y la profesionalidad. Ha sido bestial lo que han hecho esta gente.
España prepara el partido contra Polonia, José Luis Corrochano.
Mañana a las 9, España-Polonia en La Cartuja. La noticia de la mañana es el regreso de Sergio Busquets a la concentración. Noticias del día en España, Elena Condis.
Al fin está de vuelta. Su llegada esta mañana a Las Rozas lo han recibido con aplausos, abrazos y mucho cariño. Han sido horas duras para Busquets hasta que finalmente os podemos contar a las 4 de la madrugada. A las 4 de la madrugada entraba el resultado negativo en el último test PCR que pasaba ayer por la noche y se ha podido reincorporar. Esta tarde viaja con la expedición a Sevilla, aunque no ha podido entrenar con el grupo esta mañana y parece difícil que juegue contra Polonia. El seleccionador Luis Enrique junto a Álvaro Morata dará rueda de prensa telemática a partir de las 8:30 de la noche.
A las 3 de la tarde, partido de nuestro grupo, Suecia-Eslovaquia, a las 6, Croacia-República Checa y a las 9, Inglaterra-Escocia. Este partido lo contamos en el tiempo de juego. Noticia del fútbol español, el Granada hace oficial el fichaje de Robert Moreno como entrenador para las dos próximas temporadas. A esta hora comienza la rueda de prensa del entrenador del Granada, Robert Moreno. Citas con el baloncesto europeo femenino. Ayer España perdió con Bielorrusia. Hoy a las 9 jugamos contra Suecia. Y eso oficial, Sergio Scariolo deja Toronto y ficha por la Virtus de Bolonia. Va a seguir siendo seleccionador español. Y primeros entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 en Francia. Bottas primero, Alonso séptimo y Carlos Sainz décimo sexto.
Gracias, Corro. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Divendres avui, 18 de juny, 5 minuts i mig per sobre de la una, per sobre dels 25 graus, hores d'ara ja a la ciutat de Lleida, ni rastre de la boira que hi havia aquest matí, que com ja ens ha explicat l'Armando Álvarez, s'ha donat a causa doncs, de les condicions que hi havia d'humitat, de tranquil·litat i de baixada de ballada de temperatures. Fregant els 25 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, la mateixa, no s'ha mogut aquesta temperatura. El que fem tot seguit és buscar aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a la darrera hora informativa i després parlarem de cinema, el divendres de cinema, la Laura González. A partir de 2:15, l'Espai Groc. Tot això des d'aquí, des de Cope Lleida. Ens escoltes des de tota la província, des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, i si tens internet, des de tot el món. Te'n vas a cope.es, emissió en directe, tries l'emissora de Lleida, i si no et descarregues de manera gratuïta l'aplicació de Cope al teu dispositiu mòbil, és gratuït, i te'n vas a l'emissió en directe i també tries l'emissora de Lleida. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres a Lleida, cels amb intervals de núvols mitjans i alts i a zones del Pirineu, nuvolositat d'evolució diurna, que no descartem que puguin deixar algun xàfec dispers i ocasionals al llarg d'aquesta tarda. Les temperatures màximes avui pujant, arribem als 26 graus a Viella, 31 a la Seu d'Urgell, Lleida i Balaguer, o els 32 a Tàrrega, amb vent que bufa variable i fluix. De cara a demà dissabte predominaran els cels poc ennuvolats, però per la tarda al Pirineu no descartarem xàfecs dispersos, ocasionalment acompanyats de tempesta, que podran ser una mica intensos. Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran de cara a aquesta propera matinada, valors nocturns d'entre 11 a 17 graus, i les màximes, en canvi, al migdia canviaran poc. Arribarem als 26 graus a Viella, 31 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, o els 32 a Lleida i Balaguer, amb vent que serà del sud i sud-est, amb ratxes molt fortes a cotes altes del Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Fem una ullada a l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Recorda que a partir del 26 de juny deixarà de ser obligatòria la mascareta a l'aire lliure. Tu podràs utilitzar-la si vols, però ja no tindràs la obligatorietat. Per tant, per Sant Joan encara serà obligatòria. Amb successos, una nova mort per ofegament d'un nen en aigües a les comarques de Lleida després de la tragèdia d'aquest dissabte passat, que va passar al canal de Balaguer de la Mitjana a Lleida. Ahir un nen de Calaf, de 12 anys, va perdre la vida a la tarda al pantà de la Llosa del Cavall, al Solsonès, on havia anat amb els seus companys de l'Institut Alexandre de Riquer de la localitat de l'Anoia. El succés es va produir després que el grup fes una activitat de caiac. Es van quedar posteriorment banyant-se al pantà
i per causes que es desconeixen, un dels menors va desaparèixer a l'aigua. Van avisar els serveis d'emergència pràcticament a 2:15 de la tarda i fins a 4:00 de la tarda no van localitzar el cos del jove de 12 anys. Van intentar reanimar-lo sense èxit. S'està investigant què va passar. Tot sembla indicar que és una mort natural, però s'ha d'investigar, aviam, què va passar. 12 anys, el viatge de fi de curs. Amb la secció de detencions també hem de dir que els Mossos d'Esquadra van detenir aquesta setmana un jove de 19 anys, veí de Sidamon i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'una agressió dissabte al matí a Torregrossa. Segons els Mossos, cap a 9:00 del matí es va iniciar una discussió entre el conductor d'un vehicle i un grup de joves. Aquesta discussió inicial va derivar en una agressió greu per part d'un dels joves, que és el que s'ha detingut, al conductor, un veí de la població de 64 anys. L'home va haver de ser ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El detingut passarà properament davant el jutge d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i està acusat d'un delicte de lesions. També detenen dos dels tres lladres que al març van lligar el propietari d'una casa al Canà per robar-lo. Els lladres es van endur diners i objectes de valors. Un d'ells va ser detingut a Tarragona i l'altre a la Seu d'Urgell aquest passat 15 de juny. I a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, cada 17 de juny celebren la tradicional baixada de falles, que junt amb les d'Edurro, que es van celebrar el passat dimarts, dia 15, donen el tret de sortida a la temporada de falles del Pirineu. A la Pobla, per segon any consecutiu, s'ha decidit suspendre la festa i reduir-la a un acte simbòlic on solament tres parelles de fallaires han fet la baixada des de Santa Magdalena fins al poble. Posteriorment s'han dirigit a l'Església Mare de Déu de Ribera per fer l'ofrena a la Verge, i la baixada de la Pobla de Segur doncs habitualment reuneix unes 140 parelles i centenars de veïns de públic. Per evitar aglomeracions s'ha optat per no deixar apagar la flama de les falles i celebrar una baixada simbòlica i íntima. El president de l'associació ens ha explicat que per triar, a veure qui baixava, han triat a les parelles que s'han casat durant el 2020 i aquest 2021. Han sortit tres parelles i que, evidentment, tot i que ara les xifres són millor, quan es va haver d'organitzar tota aquesta activitat, que s'ha de fer amb setmanes, amb mesos d'antelació, doncs llavors la situació no era favorable i, per tant, doncs, abans de deixar apagar aquesta flama, s'ha decidit fer de manera molt reduïda, però mantenint aquesta tradició. A Lleida Ciutat, els veïns del carrer Pere de Cabrera, davant del pàrquing del campus de la UDL de Cap Pont, denuncien que gairebé cada nit han de suportar molèsties al solar que dèiem que es fa anar de pàrquing del campus de Cap Pont. El que fan és vehicles, fan doncs virolles, fan soroll i se celebren botellons. Demanen com a mínim que passi la Guàrdia Urbana una mica més sovint, es veu que no deu passar gaire, o no hi deu de passar, literalment, i que des de l'Ajuntament es busqui alguna manera de limitar aquestes activitats. Estem sempre al mateix. La llibertat d'un es troba o s'acaba on hi ha la problemàtica per una altra persona. És a dir, si tu, després de treballar tot el dia, no pots descansar en pau perquè t'has d'aixecar d'hora, perquè uns altres s'ho estan passant bé a sota de casa teva, doncs malament anem. O sigui, si tu te'n vas, quan t'aixeques a les 6 o les 7 del matí a casa d'aquesta gent a tocar-los i el timbre o a despertar-los, s'emprenyaran, segurament. Doncs és el mateix. Respectem el descans dels veïns. A partir d'aquí, cadascú que desenvolupi l'activitat que vulgui, respectant el descans dels veïns. Estem fora de la ciutat a fer aquestes... Aviam, per fer aquestes històries estem en un circuit, això per començar. Després venen els accidents. Però estem on no molestis a la gent. En fi, a veure si la Guàrdia Urbana passa de tant en quant i pacifica aquesta zona. Ahir el responsable de salut de la Generalitat, el doctor Gimón, va estar a Alcarràs de visita i va aprofitar per visitar el centre de vacunació i l'empresa fruitera Fruits de Ponent. Va dir que des del 19 de maig ja s'han vacunat a 6.229 persones del món, o sigui, de temporers i treballadors del sector agrícola. Tots ells s'han vacunat amb la vacuna de Janssen, que només requereix una dosi. El nombre de persones ingressades als hospitals lleidatans ha tornat a baixar. En tenim 12, dos menys que ahir al Pla de Lleida i dos al Pirineu i Aran. Per tant, 14 en total a tota la província. Pel que fa als nous contagis, hem de parlar avui divendres, que en les darreres 24 hores Salut ens diu que s'han detectat 20 casos més a les comarques de Ponent i 3 a l'Alt Pirineu i Aran. Per tant, 23 positius a tota la província de Lleida. Això ens deixa amb un panorama com el que t'explico ara. Al Pla de Lleida, el risc de rebrot està als 43 punts i la RT a 0,96. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 41 punts, la RT al 1,13 i a nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot de 80 punts i una RT de 0,94, 0,94, com pots veure, tot i que hi ha hagut un lleuger repunt al risc de rebrot i de la RT a la província de Lleida, seguim molt per sota de la mitjana de Catalunya i almenys tot sembla indicar, repeteixo, només estem a 18 de juny, que aquest any potser sí que tindrem unes xifres, o pràcticament segur tindrem unes xifres bastant millors que les de l'any passat amb aquestes dates.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es una cita histórica entre Rusia y Estados Unidos. El señor Vladimir Putin y el señor Joe Biden. La investigadora principal para el Rusia, Instituto Elcano, que no es otra que Mira Milosevic.
Se ha roto esta dinámica de no comunicación.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña.
¿Tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Quédate con este nombre, Miyo Smart. Miyo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en miyosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Miyo Smart más cercano. Miyo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili del bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en los helados sándwiches de nata Maximum Pack de 4. Comprando dos el tercero te sale gratis. Solo hasta el 29 de junio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que parlem de cinema. Ja saps, el divendres de cine, jo em dona la sensació que tant la Laura com jo estem arribant com podem al final de temporada. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Estem arribant com podem, ja.
Sí, jo crec que amb les veus ja es demostra, ja se nota, no?
Si, si fóssim escolars, mica... si fóssim escolars, avui seria el darrer divendres del curs, perquè acaben el dimarts, però vaja, ja dilluns i dimarts ja no... Bueno, ja aquesta setmana ja poca cosa fan, eh? Però ja m'enteneu. Però, bueno, nosaltres encara estirarem fins a la primera quinzena de juliol, eh, Laura? O sigui que agafem forces, eh? Que ens queda un mes.
Farem el que podrem.
Ara l'acabo de deixar planxada, la Laura.
No, 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 jo ja divendres, ja et dic, que és tot jarana i tot venga, ja és divendres, ui, i ja divendres que dius, és que arribo matxacat, ja no puc més, és que
jo fa mola,
necessito cap de setmana.
Però jo fa mola que, no, que ja no tinc divendres d'aquests que dius tu de venga, alegria, jo arribo rebentat els divendres. Bueno, això passa a partir d'una edat, sempre m'ho van dir i ja veus que vas arribant també.
Jolín, Ricard, no me diguis aquestes coses.
Vinga, benvinguda al divendres, portes del... Que sí, home, que sí, però de tant en quant es necessita per a un moment, descanses i ja està. Portes del cap de setmana. Has vist alguna cosa nova, per cert?
Doncs vaig començar a veure Loki. No, crec que aquesta setmana no he vist cap cosa, res. Va. La veritat,
nada.
Pues nada, vaig seguir les sèries aquestes que miro, però ja està.
Per cert, la setmana passada hi va haver molt poques estrenes, n'hi ha aquesta setmana?
Sí, algunes més, sí, algunes estrenes tenim,
doncs
sí.
Doncs vinga. Aquesta va sonar moltíssim a les ràdios, però perquè és la banda sonora d'una pel·lícula, es va fer famosa.
Sí, correcte, una pel·lícula que bueno, penso que avui en dia pues no la recordarà, però és una pel·lícula de l'any 2000, que es deia El bar Coyote. Era una mena de musical.
Ai, Déu.
Però de musical dels de ballar. O sigui, hi ha com diferents tipologies de musical, sí. Els que són així de coreografies multitudinàries, en plan La La Land, els que són com una òpera, que els personatges tot el rato canten i se diuen coses cantant. Mm. Estan després els musicals d'animació, que són els que fa Disney, i els musicals de ballar, que estan molt de moda des del 2000 fins ara.
A tu quin t'agrada més?
A mi tot, ja saps que no tinc criteri. Jo...
No tinc criteri. Però tu has...
Tota pel·lícula ben feta, d'igual la tipologia.
Has ballat com el bar Coyote o no?
No, és que soc més de Footloose, saps?
Ah, val.
Footloose és una, ja ho saps, que és una pel·li que m'encanta, sí. I clar, Dirty Dancing, per exemple, són musicals però de ballar.
Vale, vale.
Saps? És diferent, no canten tal, però ballen un munt i tots són hits a les pel·lícules d'aquest tipus.
Bueno, però
llavors, doncs, aquesta va ser l'any 2000 i va ser un gran boom, no?, en el seu moment.
I tenim aquesta cançó per què?
Perquè, mira, t'explico una de les estrenes de la setmana que es diu En un barrio de Nueva York. El títol original és In the Heights, que bueno, fa referència al barri de Washington Heights on està basada. Està basada, de fet, en un musical de Broadway, vale? I segueix a un grup de veïns, el principal, o sigui, el personatge principal és Usnavi, que és bueno, l'amo d'un celler, que és així molt simpàtic, que ha estat criat per la seva àvia i que, bueno, somia algun dia amb tornar a la República Dominicana, on és originari, no? L'àvia Clàudia, que exerceix el rol d'àvia per a molts veïns, a banda per a l'Usnavi, que no sé el nom, però... se n'adona que el seu net doncs està perdudament enamorat de Vanessa i, bueno, i també pues, explica això, les històries de diferents personatges i tots van ballant, fent coreografies i resulta, bueno, pues, que han de fer unes reformes al barri, vale? I ells se reivindiquen pues, amb la seva cultura i amb, bueno, amb la seva mescla de cultures, no? Que hi ha en aquest barri de Washington Heights de Nova York, no? Uh-huh. Doncs això, és un musical d'això, bastant espectacular, ho he de dir, he vist algunes imatges i és d'estos que barregen tant coreografies dels dos personatges principals com de multitudinàries. I molt color, molta música i refrescant. Ara per l'estiu, bueno, refrescant.
Venga,
Washington
té bona
Heights,
pinta.
En un barri de Nova York.
Molt bé. Té bona pinta, va.
Un lugar tranquilo, 2. ¿Vale? És la seqüela de l'exitosa pel·lícula de terror de l'any 2018 que es deia Un lugar tranquilo.
Uno.
En aquesta segona part, sí, i en aquesta segona part els supervivents de la família Abbott, doncs, que són els protagonistes, han d'enfrontar-se als perills del món exterior mentre lluiten en silenci per sobreviure. Perquè la peculiaritat d'aquestes pel·lícules d'Un lugar tranquilo és que hi ha unes bèsties, crec que són alienígenes, perquè jo la primera no l'he vist, crec que són alienígenes, no?, que persegueixen, hi ha unes criatures que persegueixen als humans, però cacen a través del so, no? O sigui, detecten les presències humanes a través del so. Llavors, han d'anar com super silenciosament, i la pel·li és molt silenciosa, i si, entenc que si tu estàs en una sala de cine allà tot silenci, saps? Després el so, el susto és més espectacular, també t'ho dic. Llavors, doncs, bueno, es veuen forçats la família Abbott, doncs, a sortir d'on estan amb refugiats, no? Allí amb una casa, no? Però, bueno, se n'adonen de que les criatures aquestes que cacen orientades pel so no són l'única amenaça que aguaita més enllà del camí de sorra on estan refugiats.
És una pel·lícula,
terror i sustitos.
Pel·lícula ideal, a part dels ensurts, perquè toqui algú menjant crispetes al costat, si és tan silenciosa. Vamos, ideal. Crispetes, patates o qualsevol cosa que et porti un envoltori de plàstic. No, si és que... És que...
Caramelets, xicles, tot lo que sigo.
Ui, espera, que aquesta sé quina és. I would only be in... Quina veu que tenia. Your way. So I'll go, but I know... Mira, ja m'has alegrat el divendres. I'll think of you every step of the way. And I... Me l'havíem de deixar, no?
Tinc la pell de gallina ara mateix,
que sí?
I quasi ja tinc el dulç, perquè penses, això està fet a capella, o sigui, quina tendresa, quina veu, sí. Per favor, Whitney Houston.
La Whitney Houston, la veritat és que també ens va deixar molt abans d'hora, com molts altres, per desgràcia, però mira, ens queda el llegat.
La vida
d'una
patinca, també.
Sí, sí, hòstia, pues, sí, a pèl de gallina, tu.
Mira, ja que t'anava a buscar el temazo de I'm Every Woman, però he pensat que aquest era més emotiu.
I tant.
Doncs bé, no, vinc a parlar-te d'una comèdia, que ara ens hem ficat aquí tots nostàlgics, ¿vale? Que es diu El otro guardaespaldas, també és la número 2.
Ah, vale.
Un moment,
El otro guardaespaldas, jo crec que l'he vist, són dos homes, no?, que...
Sí, correcte.
Vale, veus, jo l'he vist.
És una pel·lícula d'acció, sí.
Ah, carai, el Samuel L. Jackson, és veritat?
Sí,
realment. O sigui, ara hem fet la 2, l'altre guardaespaldes 2?
Sí. Vale. Sí, que com a la primera, pues, també compta amb un repartiment de luxe.
Vinga. Saps?
La primera era de l'any 2017, de fa 3 temporades, crec, o 4, ara 4. No sé, 3 deu fer. I el dolent de l'anterior, de la primera, era Gary Oldman, vale? Llavors, en aquesta segona part, doncs, el guardaespatlles, no?, el Ryan Reynolds i l'assassí a sou, que és el Samuel L. Jackson, doncs, tornen a la càrrega amb una nova missió per a garantir la pau i l'estabilitat d'Europa. Vale? Tot comença que el guardaespatlles, el Ryan Reynolds, doncs, se pren un any sabàtic, però llavors segresten a l'assassí a sou, el Samuel L. Jackson, i la Salma Hayek, que és la dona del Samuel L. Jackson, va a buscar el guardaespaldes. Vale? També tindreu molta acció, molts tiros, diversió. Vale? Llavors, pues, bueno, aquí el dolent, me penso que és l'Antonio Banderas fent d'un malvat grec, i el Morgan Freeman fent d'un exagent. Ahí lo dejo. Vull dir, que ja veus que repartiment top. Sí, i hauran de lluitar, bueno, contra un complot mundial i tal. Bueno, pel·lis d'acció, no busquis molt argument, busca bones interpretacions...
Bueno, però a vegades ja van bé aquest tipus de pel·lícules.
Doncs sí. I, de fet, la primera pel·lícula feia una mica paròdia del guardaespaldes, que és la música que sentim. Que, bueno, és icònica. No l'hem presentat, però perquè creiem que no necessitava massa presentació.
Sobretot aquest tros, mira. Em sembla que ve per aquí, aquest.
Oh, mític.
És que, a més, ni maquinetes, ni vocoders, ni correctors de to, ni històries. T'ho dic perquè és que fa mania avui en dia escoltar segons quina música, que tot és ja veu electrònica. O sigui, sí, canta algú, però són el software, els programes, els que s'encarreguen ja de col·locar-los on han d'anar. No, això és
com deia la Laura, a capella. O sigui, micro i canta. Ha canviat molt, això, també. Ha canviat molt, Tu escoltes segons, quin gènere musical avui en dia i tots sonen igual, perquè tots fan anar el mateix programa. És un problema, això.
Bueno, jo crec que s'està innovant en una altra manera.
Home, per favor, s'està innovant. Bueno, vale, no anem a discutir això ara perquè és molt més llarg, però vaja.
Sí.
Vinga, anem de cine.
Vinga, seguim amb les estrenes. Tenim una estrena britànica que es diu El inglés que cogió la maleta i se fue al fin del mundo. És un drama tendre a l'estil road movie, vale? Us explico. El Tom Harper, interpretat magistralment per Timothy Spall, és un jubilat de 90 anys, l'esposa del qual acaba de morir, i bueno, doncs ell s'embarca en una emocionant travessia, vale? Deixarà enrere el poble en el qual viu des de fa 50 anys, situant al punt més al nord de Gran Bretanya, per viatjar fins a la seva ciutat natal, a l'extrem més al sud del país, utilitzant només per això, vale, el tiquet gratuït que donen els jubilats per anar amb autobús. O sigui, que va enllaçant autobús en autobús, diferents línies, vale, i al llarg del viatge anirà coneixent a diferents personatges, diferents grups, no? Pues, per exemple, un equip de gimnastes, nenes que va amb un campionat, o jo què sé, pues, gent així, no? Llavors, al ser una persona gran, vale, i aquest viatge, a veure, el fa per una promesa que li ha fet a la seva dona, que acaba de morir. Llavors, pues, és com a l'última voluntat de la seva dona, ella ha de fer aquest viatge, no? Uh-huh. Per tornar al seu passat i descobrir, doncs, aquest món modern i la diversitat multicultural britànica que fins llavors desconeixia, perquè estava allà al poble del nord, pues, sol, pobre.
Sí.
Llavors, pues, bueno, pues, va coneixent diferents personatges, va socialitzant, no? I aquests personatges, pues, se van veient les seves vides també amb el que comparteixen amb aquest senyor, amb el Tom Harper, no? I al final del seu viatge, sense saber-ho, doncs ell s'haurà convertit en una celebrity de les xarxes socials. Vale?
Ah.
Drama tendre, no en clau de comèdia, eh?
Bueno. El inglés que cogió la maleta se fue al fin del mundo.
Exacte.
Molt bé.
Aquest.
Què més?
Tindrem també una estrena que ens arriba des d'Itàlia, que es diu El poeta i l'espia. És un biòpic dramatitzat de la vida del poeta d'Annunzio. Vale? Ens situa a Itàlia l'any 1936. Giovanni Comini acaba de ser ascendit al càrrec de federal i és el més jove de l'exèrcit, doncs, amb aquesta categoria, no? Llavors és traslladat a Roma per a una delicada missió, i és que ha de vigilar l'escriptor Gabriel D'Annunzio i assegurar-se de que no doni cap mena de problema. D'Annunzio, que és un artista reconegut a nivell nacional, doncs està cada vegada més inquiet i Mussolini tem que pugui perjudicar l'aliança amb l'Alemanya nazi.
Bueno.
Llavors, doncs, bueno, això és un biòpic dramatitzat. Què més tindrem?
Aquesta també té els seus anys, eh?
Sí.
No?
Sí.
No la sé ubicar ara mateix, però jo fa molts anys que l'escolto.
Pues, doncs forma part de la banda sonora de la pel·lícula Blue Velvet, que també dona títol a la cançó, que és de David Lynch, i bé, s'està fent ara un cicle de David Lynch a diferents sales de tota, jo crec que de tota Europa. És el Funàtic està ficat en una xarxa de sales que tornen a ficar a la gran pantalla, no?, pel·lícules que ja havien sigut estrenades. És la pel·lícula de David Lynch, Blue Velvet, com us deia, amb Kyle MacCallaghan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern, que podreu veure aquesta setmana al Funàtic.
Uh-huh.
Després també ficaran Carretera Perdida amb Nicolas Cage, també Laura Dern, Willem Dafoe i també Isabella Rossellini, que són així com dos muses de director David Lynch, que enguany compleix 75 anys.
Uh-huh.
I ja ell té uns anys i, bueno, les seves pel·lis, doncs, també.
Si
la setmana passada... Sí, digue'm.
No, dic, saps com es tradueix? Com l'han traduït? Blue Velvet?
Terciopelo azul,
sí.
Que és el que vol dir, no?
Terciopelo sí. Azul. Però, veus, ja no... Jo és que crec que els noms i els títols no s'han de traduir. No?
No, ni les pel·lícules doblar-se.
No, això
bueno,
sí, això sí. Això sí. Bueno, va, a veure.
Doncs bé,
dos pel·lícules,
l'última estrena que tenim. No? Sí, això de David Lynch. I l'última, que quasi me l'oblido, és un documental, vale, que es diu Perifèria. És un viatge als ressons del passat de Santa Coloma de Gramenet, que ja saps que jo sóc mig de Santa Coloma de Gramenet.
Ah, sí?
Vale, que és un municipi pròxim a Barcelona. Sí, la meva iaia viu allí i la meva família per part de mare ve de Santa Coloma de Gramenet. Mm-hmm. I jo he viscut allí també, durant uns anys.
I si viu bé?
Jo estic enamorada de Santa Coloma. Vull dir, bueno, per mi és Santaco, però...
Ah.
Sí, exacte. i m'encanta, vull dir, és un barri de la perifèria, sí, però bueno, que m'agrada molt. Bueno, va, jo t'explico, ¿vale? El documental va sobre doncs això, l'especulació franquista que es va imposar en aquesta zona de la ciutat, ¿vale? I bueno, en els seus carrers, en les seves places, en els rostres dels seus habitants, no? L'arquitecte que va elaborar el Pla Popular, ¿vale? Doncs això fa una experiència pionera en la participació ciutadana i demana als veïns, no?, que participin en com volen que sigui dissenyada, doncs, aquesta ciutat, no?, de Santa Coloma de Gramenet. L'any 1987 va ser assassinat per ETA a l'atemptat de l'Hipercor, l'arquitecte aquest. Llavors, doncs, bueno, els seus fills, doncs, tornen al soterrani on va quedar sepultat el seu arxiu personal per a recuperar, doncs, aquella epopeia, no?, aquella iniciativa de participació popular que hi va haver en aquest barri de la perifèria barcelonina. Uh-huh. A mi, la veritat és que, ja us dic, és un documental que em pot tocar la patata i no sé ara mateix si estic molt emocional com per anar al cine, eh? També t'ho dic.
Bueno, però tu de la cartellera d'avui, quina dius, vale, aquesta no me l'he de perdre?
A veure. Jo crec que no hi acaba la cartellera d'avui per a mi, la veritat. És així.
O sigui, no anem
al cine. L'inglès que cogió la maleta i se fue al fin del mundo és una que em tempte, però no en la pantalla gran. O sigui, la veuria a casa meva on poder plorar a gust i riure a gust, saps? Perquè no, tampoc no vull molestar la gent. Jo, que sóc molt emocional i tot m'afecta molt, jo me fico dintre la pel·lícula i pateixo pels personatges. Ah, sí? És així.
Bueno, però sí, però no et dirà ningú res si plores al cinema, no?
No sé.
Pateixes més tu pels demés que els demés per tu.
Exacte. Se'm fa aquell nuset a la gola, que sí, claro. Segur que us fa molt, a vegades, quan esteu allò que dius ploro, no ploro.
Home,
me doy rienda suelta.
La veritat, saps? És que hi ha pel·lícules que saben fer-ho, toquen la fibra totalment,
Exacte.
També et diré que has d'anar predisposat al cinema a viure la pel·lícula, a viure-la, realment, viure-la sense concessions,
Jo pensava que jo sóc tan tendreta que ploro estant en Terminator 2 i no hi ha cap voluntat de fer plorar, però jo ploro, saps?
Home,
quan el David Sands baixa allí i treu el dit pols allí...
Claro, però jo allí també.
Tu també plores?
Home.
És que som uns tendres, Ricard.
És que no ens podem treure de casa, ja ho veig. Però sí, home, bueno. Sí, però és que aquell tros és que aquell tros ho és.
És el motiu.
Home.
Però no de plorar, Ricard. A veure, vens bueno, d'una lluita coreogràfica amb el T-1000, èpica, saps?
Ara t'emociones i ja està. Bueno, no sé.
El fin del camino.
Bueno, escolteu, i si no no us trobeu el moment per anar al cinema aquest cap de setmana o aquesta setmana, tenim les plataformes. I si no, doncs escolta, festa i agafeu forces i la setmana vinent ens tornem a explicar el que heu vist, que això també ens ho podien anar explicant. Tenim el número de WhatsApp, sí, el 664-526-180, 664-526-180, i ens podeu explicar què heu anat a veure, què heu descobert o què heu redescobert, perquè mira, amb les plataformes de vegades trobes pel·lícules d'aquelles que no havies trobat mai més i que de fa 20, 30, 40 anys i les acabes trobant allí i les redescobreixes, Laura González, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
De la gran Lina Morgan. Una monja y un don Juan.
¿A ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
Y señora doctor. El domingo por la tarde.
¡Ay, mi muela!
Viva el cine español en 13.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, lo quiero, lo tengo. Con el Corte Inglés.es los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Aprovecha el 20% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 20 de junio. Date prisa.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Seguim a 25 graus a la ciutat de Lleida. Com explicava l'Armando Álvarez, tenim un vel de núvols alts que fa que ni pugi ni baixi. Estem aquí a 25 graus, que jo ja ho signo, això, eh? 25 graus. El que passa que d'on veníem sembla que avui faci fresqueta. Aquest matí sí que estava interessant la història amb la boira, però vaja, 25 graus jo ja el signo, eh? Espai groc, jo no sé si s'ho diuen. De veritat, jo els hi poso una hora aproximada, eh? Minut amunt, minut avall. En aquesta hora entrarem. Però escolta, se'm connecten les 3 a l'hora, tu. És que les 3 a l'hora, és que han aparegut les 3 a l'hora. Sabeu el gust que dona això com a organitzador? Que no t'has de despreocupar, que saps que es connecten sempre a l'hora i tot així tan mil·limetrat. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
És que m'heu aparegut les 3 a l'hora, eh?
No sóc excessivament puntual.
Bueno, alguna vegada, perquè hi ha alguna reunió, perquè és que som així, hem de fer 3 coses alhora, que no és el que ens agradaria a ningú, però apareixeu sempre, i aquesta és la gràcia. Dono fe que no estan al mateix lloc, perquè veig les càmeres i no estan al mateix lloc, però s'han connectat les 3 alhora, avui, ja. Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, per cert, la vista de Lleida des de casa teva aquest matí, quina era?
Doncs jo tenia sol i a baix tot emboirat.
Però vull dir, ho veies, eh? No t'arribava la boira, no?
No, a mi no m'arribava, jo tenia sol.
Veus?
Estava fent molt bo i al baixar, doncs,
pues ja està.
Hem entrat a la foscor.
Clar. Directora del Caixa Fòrum a Lleida, Maribel Tos, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Doncs bé, contenta de que és un divendres més i de poder compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Mm.
Per cert, Puri, aquesta setmana hem conegut que hi ha 3 persones, 2 dones i un home, que estaran al capdavant de la programació de la temporada Lleida a partir del... Bueno, que estan treballant ja, però per la programació que veurem a partir del setembre-octubre.
De Doncs sí, és una opció que han fet des de la Regidoria de Cultura, el regidor, i bé, doncs han cregut oportú convidar 3 representants, 3 persones molt vinculades a l'àmbit del teatre per a fer l'oferta teatral.
Però el tema de la música et seguiran consultant.
Suposo. A veure, estem parlant de programació teatral. No estem parlant de la programació de l'auditori.
Sí, l'auditori encara el portes tu, eh?
De moment sí, no sé.
Bueno, sí, ja això va canviant també d'un dia per l'altre, és una pena. Eh? Aquesta manera de treballar, jo no la comparteixo, però bueno, ho respecto. En fi, bueno, veurem quina programació surt a partir del setembre-octubre, però que sapigueu, ja ho vam explicar, que ha canviat. De totes maneres, des de que va marxar el Llorenç Corbella, que va ser abans de la pandèmia, just abans de la pandèmia, aquell Nadal, no hi havia ningú explícitament fent les seves funcions, sinó que vau haver d'esforçar-vos la resta de la gent que estàveu a dir, escolta, anem a tirar un ban, això, eh?
Sobretot la Marta Salla, la tècnica, doncs sí, va ser una mica la que va fer de fil conductor durant aquell temps, no?
Sí, sí, sí.
I bé, i també vull dir que estic convençuda de que aquestes 3 persones, que són unes grans coneixedores de l'àmbit del teatre, doncs estic convençuda de que ho faran superbé, eh?
Molt bé. Anem cap al Caixa Fòrum perquè, Maribel, vosaltres encareu pràcticament el darrer mes de l'exposició L'arribada de l'home a la lluna, una mica més d'un mes, un mes i una setmana, fins al 25 de juliol estarà.
Així és, i com molt bé tu dius, fins al 25 de juliol tindrem doncs aquesta exposició a Caixa Fòrum Lleida, que val a dir que gairebé 13.000 visitants ja l'han visitada, no? I recordar doncs que cada dissabte, concretament a 6:45, oferim doncs la visita guiada per al públic general, i tots els diumenges que queden del mes de juny, a 11:45 oferim doncs la visita guiada adreçada pel públic familiar, uh-huh. No? Recordar també que de cara doncs al mes de juliol, i gairebé doncs totes les tardes a Caixa Fòrum Lleida, tindrem doncs una proposta per al públic familiar, no? Com comentàvem doncs la setmana passada, ja sigui doncs a través doncs de tallers de música, de ciència, d'arts plàstiques, o com no doncs el cicle de cinema dedicat a l'escriptor i contista Roald Dahl, que es durà a terme tots els dijous del mes de juliol, no? I començarem doncs amb el meu amic el gegant, que és una projecció que durem a terme doncs el dijous dia 1 de juliol a les 7 de la tarda, i comentar doncs que aquest cicle de cinema, cadascuna de les projeccions estarà acompanyada per una presentació prèvia, i a l'acabar, que realitzarà doncs un educador que formen part de l'equip doncs de Caixa Fòrum Lleida, i a l'acabar cadascuna d'aquestes projeccions hi haurà doncs un petit diàleg per tal doncs de resoldre doncs aquells dubtes, aquelles qüestions que el visionat doncs de la pel·lícula hagi pogut suscitar, no? Uh-huh. És a dir, durant aquests 15 dies sí que tenim doncs l'exposició Apolo 11 com l'activitat doncs central doncs del Caixa Fòrum Lleida, però a partir doncs del mes de juliol combinarem doncs l'exposició amb un ventall ampli doncs d'activitats, de tallers, de projeccions adreçats doncs als més petits de la família, no? Tenint present doncs de que les vacances escolars estan aquí
Però aquí estan, que el dimarts ja ens els envien cap a casa a migdia.
Sí, així és, no?
I que final de curs hi som.
És precisament per això doncs que hem focalitzat doncs els esforços en programar unes tardes doncs molt intenses per les famílies a Caixa Fòrum Lleida.
Us recordo la web caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida. La majoria, per no dir totes les activitats, t'has d'inscriure, siguin o no de pagament, per justament el tema de que estiguis segur quan vagis a fer les activitats, perquè tenen un aforament limitat, per molt bé que anem i evidentment gràcies a que la vacunació segueix avançant a molt bon ritme, però així tot, com ens va recordar ahir el conseller de Salut del doctor Gimón, aquí no s'ha acabat res, ni molt menys. A partir del 26 sí que ens trauran la mascareta a l'aire lliure, amb distància, etc., però el tema de l'aforament seguirà amb certes restriccions, per tant, connecteu-vos a la web. Si ja teniu una activitat al punt de mira, agafeu la reserva perquè s'exhaureixen molt ràpid, molt ràpid.
Així és, perquè ara si el públic entra doncs a la nostra web veurà que la major part dels tallers ja estan exhaurits. Les pel·lícules, les projeccions no, perquè es duen a terme doncs a l'auditori de Caixa Fòrum Lleida, i l'auditori de Caixa Fòrum doncs té un aforament ara per ara de 158 persones. Llavors, clar, hi ha la possibilitat d'adquirir doncs les localitats per a aquest cicle de cinema que, com deia, doncs es du a terme doncs els dijous del mes de juliol.
Molt bé.
No? El dia 1, el dia 8, el dia 15 i el dia 22 de juliol a les 7 de la tarda.
Molt bé. Doncs, escolta, és un bon pla, aquest del juliol, seguirem recordant. Gràcies, Maribel. Marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Com es presenta l'estiu? L'estiu que comença la setmana vinent, dimecres o dijous, que no sé mai el dia que comença, però que ja és aquí,
Ja és aquí. Sí, mira, nosaltres molt bé. Ahir vam fer una activitat de cloenda dels grups de lectura d'aquest any tan atípic, que ha sigut l'any, el curs 2021. Són grups de lectura que alguns els vam haver de fer trobades virtuals, d'altres han pogut fer trobades presencials, i ahir vam voler celebrar el tancament dels grups amb una activitat festiva, a més molt divertida. Va ser la companyia Sons de Sants de Canyella ens va fer una representació de contes frescos, que eren contes musicats, música de jazz i basat en textos de contes eròtics, amb la qual cosa, com podeu comprendre, vam fer un tancament de festa molt, molt divertit.
Clar, l'únic que els de trobar a faltar és aquelles trobades gastronòmiques dels grups de lectura.
Ens hagués agradat, doncs, això, poder acabar una mica de coca de Sant Joan o alguna cosa així. Aquest any encara no ha pogut ser. L'any que ve serà un altre any, ja veurem com ho podem fer. A nivell de la biblioteca, tal com tu dius, entrem a l'horari d'estiu i nosaltres a partir de la setmana que ve també iniciem l'horari d'estiu de la biblioteca. No tanquem amb tot l'estiu, no tanquem per vacances, però el que sí que ens cal és reduir l'horari per poder assumir les vacances de tot el personal. I a partir de la setmana que ve farem l'horari que hem fet els darrers anys, que és dilluns a la tarda, dimarts, dijous i divendres pel matí i dimecres tot el dia de forma ininterrompuda.
Bueno, reitero des d'aquí... Sí, reitero des d'aquí la necessitat ja d'una vegada que la Generalitat doti de més personal a la Biblioteca Pública de Lleida perquè estigui oberta sempre, si és que amb personal suficient podria estar oberta sempre i de donar servei sempre, però és que fan, de veritat us ho dic, malabars per poder oferir-te aquest estiu i aquest horari d'estiu. Això comenceu la setmana vinent i ja fins al setembre, no?
Sí, fins passada la diada, el 12 de setembre, quan els nens comencen al col·legi, nosaltres ja recuperarem l'horari habitual, que aquest any també sabeu que pel tema de la pandèmia hem tingut un horari una mica reduït, però la intenció és que al setembre ja tinguem l'horari normal que fem nosaltres.
Molt bé. Us dono recordo la web bibliotecalleida.gencat.cat, bibliotecalleida.gencat.cat, tot junt, i accediu aquí a la web. És curiós, com veníem presencialment i tot anàvem als llocs presencialment, no dèiem mai les webs de...
Les webs, ara.
Ara sí.
Molt bé, i en el nostre cas el tema aquest de disposar de la plataforma de llibres digitals Bibliocat ens ha solucionat molts problemes, perquè sobretot quan la biblioteca estava tancada i després inclús una vegada la biblioteca oberta, molta gent han agafat l'hàbit d'agafar documents en format digital, revistes, llibres, pel·lícules, DVDs, la plataforma Bibliocat, tenim tot aquest material a la seva disposició.
Recordeu que hi ha la bústia de devolucions automàtica, que ja va entrar en vigor de fer més d'un mes, que està a la façana que dona a la Clínica Montserrat, per entendre'ns, la part estreta.
Exacte.
Allí mateix.
Durant, mentre la biblioteca està oberta, tenim oberta només aquesta bústia de retorns, que està a la façana del carrer Governador Montcada, davant de Cultura, davant de la Clínica Montserrat. I a partir de les 8 de la tarda, quan tanquem la biblioteca, també obrim l'altra bústia manual, de manera que les persones puguen anar a les dues. Només dir, ara que estet el tema de la bústia, que a la Revetlla de Sant Joan, dimecres a les 8 de la tarda, tancarem la bústia per evitar-nos, perquè clar, és un caramelet el fet de posar petards a dintre de la bústia, i llavors el dimecres a la tarda, quan nosaltres tancarem i fins divendres al matí, tindrem les dues bústies tancades.
Quina pena, però és així,
Sí, és una mesura que la fem pràcticament totes les biblioteques.
Sí, evidentment, i és una pena, però és que s'ha de fer, Bibliotecalleida.gencat.cat, allí teniu totes les activitats que organitzen des de la biblioteca, que suposo que ara es veuran reduïdes, evidentment, amb l'horari d'estiu, clar.
Sí, ara reduïm, i l'única cosa que continua fins al dia 14 de juliol, l'exposició Neomatèria, nous materials per l'artesania, és una exposició molt interessant, molt diferent, perquè la possibilitat de conèixer materials que s'han creat tant de forma artificial com de forma natural, però a partir d'orígens que no són gens esperables, de materials per a l'artesania. És una exposició que ha rodat a diferents parts del món i que ara tenim la sort de tenir-la aquí a la biblioteca.
Doncs pràcticament la primera quinzena de juliol, que encara estarà oberta fins al 13 de juliol, Neomatèria. És maca, aquesta exposició. Vull dir que si teniu certa inquietud, a més, sempre dic el mateix, només pel sol fet de visitar l'antic edifici de la maternitat, val la pena acostar-se a la Biblioteca Pública de Lleida. Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs Puri Terrado, que vam anunciar fa molt temps, vam parlar amb ella, amb la Emília Rovira, que finalment estarà demà a l'escenari de la Sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados, amb un concert que, recordem, ja es va haver d'aplaçar en el seu moment, eh?
Doncs sí, el mes de gener, si no recordo malament, teníem previst aquest concert. I la veritat és que el recomano, primera, perquè la música que fa l'Emília és molt maca, però segon, perquè a més s'ha acompanyat en aquest producte i en aquest espectacle de demà d'uns músics extraordinaris. Tenim l'Eduard Iniesta, per exemple, o el Cordero, que són músics extraordinaris que jo li preguntava l'altre dia a Emília com ho has fet per fer-los venir. I em vaig quedar impressionada perquè em va dir, doncs mira, li vaig enviar el disc a l'Eduard Iniesta i li vaig dir, mira, si t'apeteix acompanyar-me, i em va contestar al mateix moment que sí.
Imagina't.
Que era un producte tan maco que li venia molt de gust de treballar amb ella.
És que de vegades la manera més simple és la que dona més resultats, no?
Sí. Per tant, jo estic molt contenta i segur que tindrem un espectacle de primeríssim nivell.
Clar.
De tota manera, doncs tenim més coses, eh?
Sí, sí.
Aquest cap de setmana estem bastant enfeinats. Avui tenim els Amics de l'Òpera de Lleida que fan un acte d'homenatge a Stefano Palacci. Stefano Palacci és un baix, malgrat el seu cognom sigui estranger, perquè és d'origen sefardí, doncs ell ve de Barcelona, el seu pare era immigrant sefardí, i ara us contaré també una... Ja sabeu que m'agrada explicar
curiositats. Explica, que aprenem molt. Sí.
És el germà del president de Pronovia. O sigui que... Sí, són una... Sí, ell va treballar amb el pare quan era jove de... també allò amb tot el tema dels teixits. I bé, i el seu germà doncs és el creador d'aquesta empresa, no?
Bueno, mira, ja l'hem ubicat ara.
Sí, i a més ha estat casat amb una lleidatana també. O sigui que...
Imagina't tu, com queda això.
Sí, tot rodó. I llavors, doncs, ell és un baix líric, de gran prestigi nacional i internacional, i cada any, bé, abans de la pandèmia, els Amics de l'Òpera doncs feien el pin d'or a un cantant o una cantant de prestigi. En aquest cas ve l'Stefano Palacci avui. Se farà també una mica de recital i ell no farà concert, però tindrem la sort de tenir-lo a l'estiu en viu, al festival que fem a Dalt a la Seu Vella, que el tenim allí programat en un concert de jazz, precisament. Mira. Perquè ja sabeu que els cantants estan tirant també molt a fer coses mixtes, no? I en aquest cas, doncs, ell ara ha tret un disc de música de jazz, de música americana, i bé, com que té aquests greus tan meravellosos, doncs farà unes cançons extraordinàriament boniques.
Molt bé. Molt bé, a més a la Seu Vella, que sempre té un plus,
sí,
això, eh?
Sí. I a més, demà, doncs, fem tot el dia, matí, tarda, fins al vespre, a quarts de nou del vespre, la Festa de la Música.
La Festa de la Música, que semblava que no, però que sí que la tenim aquest 2021. On estarà distribuïda, a Lleida? On ho trobarem?
No, aquest any la fem a la Seu Vella, perquè al moment de programar-ho, clar, vam dir, com posem els grups al mig dels carrers? Doncs no pot ser, perquè pel tema de les distàncies, pel tema de que les persones han d'estar sentades, llavors vàrem decidir que ho faríem a Dalt a la Seu Vella. El que passa que us explico la última novetat de fa mitja hora.
Vinga, darrera hora.
Que... darrera hora. Preveien que pot ploure, doncs ho hem passat de l'escenari de la plaça de la Sardana, ho hem passat a l'interior de la Seu Vella.
Bueno.
Farem o bé nau central, segons la formació, o bé al claustre.
Escolta, doncs, què vols que et digui, eh? Jo crec que surten guanyant, eh?
Sí, el que passa que, clar, també tenim formacions com són les xarangues, no?, de la Bessometa, l'Ailer Band, El taller de músics també té una banda d'aquestes que ens agradava que fessin uns interludis. Ho faran igualment, però evidentment aquestes formacions a dins de la nau central és impossible perquè no ens aclariríem, ja, no?, amb la ressonància, sí, que té la sala.
Clar, amb aquest tipus de música sí, tens raó. Però bueno, clar, el lloc també és ben maco, és diferent, és singular.
Sí, doncs mira, ho hem acordat amb el Joan Baigol, ho hem acordat fa mitja hora i ho aviso perquè també ens hem ficat en contacte amb les escoles perquè sàpiguin de la nova ubicació.
Bueno, escolta, pugeu igual, el que passa és que ara es tracta d'aparcar a la plaça de la Sardana i d'allí fins a la nau central és un pas, és tot pujada, això sí, després és tot baixada, però, o caminant cap a la Sovella, que bueno, no ho sé, la previsió de pluja, com ens deia l'Armando Álvarez, és tan imprecisa, és a dir, plourà en algun moment durant el dia i depenent del lloc i tal. En previsió ho posen dins perquè no s'hagi d'aturar, perquè si no canvia, a més has de fer un escenari cobert i canvia tota la història, però a nivell de públic, escolteu, cap problema, puges a parques a la plaça de la Sardana i a gaudir del dia de la música. I si no hi pots anar, fes-ho a casa. Música tot el dia, si us plau. Mira, la que escoltem és la Emília Rovira. I amb ella ens plantem a les 2 de la tarda, que demà està a l'escenari. Quin escenari, de la Sala 1 de l'Auditori Enric Granados. Si et dona la sensació que estic enamorat de l'Auditori, va cert, és així, estic enamorat de l'Auditori de Lleida. Puri Terrado, Maribel Tost i Antònia Capdevila, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Cuideu-vos força i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Amb l'Emília Rovira, que marxem directes cap a les 2 de la tarda. Demà està a l'Auditòria. Que tinguis bon cap de setmana. Aprofita per desconnectar. De veritat. Però amb seguretat. La distància física, la mascareta i el sentit comú, i la higiene, perquè nosaltres dilluns hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez, que acabis de passar bon divendres i aprofita el cap de setmana. Fins llavors, salut, adeu.